Marcelí López, de Claret Amparo Gómez, de Ciutat Nova, Quique Fernández de Paulines i Ignasi Moreta de Fragmenta, així com també amb l'escriptor i periodista Francesc Graner, que acaba de publicar Aliment per al desig infinit. En tornem d'aquí un minut, sentim primer els titulars amb la Carolina Costa.
Hola, molt bon dia. Diada de Sant Jordi. Roses i llibres omplen els carrers a aquesta hora de ciutats i pobles de Catalunya. A més, a aquesta hora també s'està celebrant la missa oficiada per l'arcabisbe de Barcelona, Lluís Martínez Sistac, a la capella del Palau de la Generalitat en presència del president català Artur Mas. François Hollande s'ha imposat per 1.5 punts a Nicolas Sarkozy en la primera volta de les eleccions presidencials franceses. Tots dos es disputaran l'Elisi en una segona volta, que es farà el proper diumenge 6 de maig. Un tribunal popular jutja des d'avui el crim de Santaló. Comença així a l'Audiència de Barcelona el judici per 5 acusats pel suposat assassinat per encàrrec de l'exdirector del Centre de Convencions Internacional de Barcelona, Félix Martínez Touriño, el passat 9 de febrer de l'any 2009 al carrer Santaló de Barcelona. I en esports, el Barça s'entrena aquesta tarda per preparar el decisiu partit de demà de Champions contra el Chelsea al Camp Nou. A l'anada de les semifinals, els anglesos van guanyar 1-0. Fins aquí les notícies. Tornem amb més informació a les 10.
Ràdio Estel. Cada dimecres, al primer cafè, cap a 2:15 del matí, expliquem la salut de la manera més natural. Naturalment, Doctor Pros, l'espai per conèixer les teràpies més naturals per les dolències d'avui dia. Tot amb l'experiència del Doctor Pros i el patrocini de Laboratoris Quinton. Naturalment, Doctor Pros, cada dimecres cap a 2:15 del matí, al primer cafè de Ràdio Estel.
Amb Hipercor, el teu estalvi creix.
Perquè aquest mes arriba carregat de descomptes que faran més lleugeres totes les teves compres.
Per exemple, el 23 d'abril tens un 24% de descompte addicional en sabateria i puericultura.
I cada dia, millors descomptes.
Hipercor, preu i per millor.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una finestra oberta.
Quan passen 2:30 de 2:15, seguim amb la nostra tertúlia d'editors, amb Marcelí López de Claret, Amparo Gómez de Ciutat Nova, Quique Fernández de Paulines, Ignasi Moreta de Fragmenta i també amb Francesc Graner, autor del llibre Aliment per al desig infinit. Ara fa uns dies, abans de la missa de la Catedral de Barcelona, amb el doctor Francesc Graner parlàvem d'aquest llibre. Oi? Com el definiria vostè, aquest llibre sobre l'Eucaristia, Aliment per al desig infinit?
Diguem que és intentar explicar amb clau antropològica, amb clau psicològica, bastant aquest acte tan massiu que es fa arreu del món, que és l'Eucaristia, que jo crec que des d'aquí a Europa, a Catalunya, doncs... hi ha una lectura dient això ja és una cosa arcaica, una cosa desfassada, intentar fer una interpretació vàlida a la gent d'avui. No? I ara que escoltava els editors, a mi em semblava que precisament els editors, a través de la publicació de lectura, de discurs una mica elaborat, el que estan fent és fer de Sant Jordi, no? Elaborar una forma de domesticar els propis monstres que tothom porta dintre, i em sembla que aquesta és una contribució importantíssima.
Una persona que escriu un llibre, encara que com vostè no es dediqui permanentment a escriure, doncs clar, posa la seva confiança en un editor moltes vegades. Hi ha alguns que s'ho fan sols, però en aquest cas el posar la confiança en els editors és important, no?
Sí, jo crec que...
Per compartir projectes.
Que la gent del nostre país, la importància de la indústria editorial no s'ha acabat de valorar, no? Així és com sabem que produir doncs camisetes és importantíssim, produir llibres i el que vol dir la feina que hi ha darrere, jo crec que és una feina molt desconeguda.
La presència de Francesc Graner, autor del llibre Aliment per al desig de l'infinit, ens serveix una mica de pont, si els sembla bé, per reflexionar sobre la importància d'acostar el llibre religiós a la gent, és a dir, acostar el llenguatge de l'Eucaristia a molta gent que no el coneix prou bé o que potser des d'una opció creient no sap de vegades com viure'l o com explicar-lo racionalment, doncs és també una reflexió interessant per als editors de llibres religiosos. No sé què en pensen. Amparo Gómez, Quique Fernández, qui vulgui, pot entrar qui vulgui, per l'ordre que vulgui. Quique Fernández, per
exemple. Jo, la veritat és que per nosaltres, que som una editorial confessional d'una congregació religiosa, a més, la veritat és que per nosaltres l'editar i el fer arribar, és a dir, per nosaltres és molt important tenir editorial i llibreria. Per què? Perquè la llibreria és com d'alguna manera la nostra plataforma per fer arribar els llibres a les persones, no? En realitat, per nosaltres és molt important editar llibres religiosos perquè el que estem fent és, d'alguna manera, apropar la nostra fe. O sigui, nosaltres, descaradament, diem, som cristians, creiem en Jesús, i la nostra manera d'apropar aquest missatge de Jesús als altres és apropant-li un llibre que segurament serà molt més fàcil que no el que jo em posi a parlar amb una persona durant dues hores de coses que potser ni arribo a saber, no?
Però també cal estimular que l'altra persona vulgui llegir aquell
llibre. Sí, però la llibreria és el que ajuda molt. És a dir, el tracte personal, quantes vegades hi ha una persona que ve i diu «Què m'aconselleu avui?», És a dir, «Què ha sortit de nou?». És a dir, el tracte personal és el que fa el que, d'alguna manera, nosaltres creiem en un Jesús personal i arriba personalment.
Més comentaris, per exemple, Ignasi Moreta.
Sí, l'editor fa una mica de mitjancer, no? És a dir, hi ha unes veus, les veus dels autors, que tenen coses a dir i que els editors creiem val la pena que això que aquesta persona té a dir algú ho rebi, no? Hi ha gent, doncs, àvida de continguts, gent que busca i gent que vol aliment per la seva recerca, no? Què fa l'editor? Els posa en contacte. Posa en contacte les veus que tenen coses a dir i les persones que tenen ganes de buscar acompanyats per bones veus. És a dir, avui tots busquem, però no és el mateix buscar en companyia d'un banal llibre d'autoajuda o buscar en companyia d'un bon assaig, d'un bon estudiós, d'un bon mestre d'ànimes. I, per tant, el que fem és facilitar aquest contacte, aquesta companyia entre qui busca i qui ens pot ajudar a buscar.
Sí, per complementar els meus col·legues, també diria que el llibre en si no només són els que posem fem de via de transmissió, sinó que també a vegades també volem transmetre nosaltres uns valors i busquem aquest missatge que volem donar, no? O sigui, tenim les dues coses, no? El missatge que volem donar i també posem l'instrument a aquests autors que també volen dir la seva, no? Malgrat que el llibre religiós, doncs, a veure, sempre estem a les mateixes llibreries i té la dificultat de sortir fora del seu entorn. Que serien les llibreries religioses, entrar en la llibreria generalista, doncs per editorials com la nostra, Paulina, Ciutat Nova, doncs és bastant més difícil, per exemple, que Fragmenta, que està menys identificada amb un segell molt clar, llavors li permet potser arribar a un altre públic, i això és la nostra dificultat, que és la que estem intentant mica en mica, mitjançant un altre segell o mitjançant altre tipus de publicacions, poder arribar al públic més general per poder transmetre els nostres valors.
Pare Gómez.
Jo penso que el fet de publicar, no?, la feina de les editorials aporta una cosa molt important, que és elaborar, o sigui, elabora, fixa, no?, la cultura. Aquest rol penso que és molt valuós i encara és vigent, diguéssim, no? Aquesta reflexió, recordo molt bé que fa dos anys, perquè l'any passat no vam fer tertúlia, no?
No, efectivament,
fa dos anys en parlàvem d'això, parlàvem dels llibres digitals, dels llibres electrònics, d'aquest fet el paper, etc. No? En fi, jo penso que encara aquest rol de fixar la cultura se fa molt publicant, diguéssim, no? En fi, també la xarxa, etc. Però això és ahí, és una cosa real. I aleshores, bueno, des de Ciutat Nova, hi ha un patrimoni, diguéssim, de l'espiritualitat de la unitat, no?, del moviment dels foculars, que és el que es publica, llibre religiós, sí, molt específicament, però també allò aplicat als diversos àmbits de la vida, no? Àmbit família, àmbit educació, àmbit mitjans de comunicació, per tant, no estrictament religiós, però, no?, amb aquest ventall que s'amplifica, diguéssim. I tot això fa cultura, no? O sigui,
Estem contribuint a tota la xarxa cultural. Sí, senyor Graner.
Jo en aquest sentit explicaria una anècdota. Jo vaig estar treballant uns 15 anys de televisió i cada dia escrivia entre 25 i 30 fulls de paper destinats a una sèrie de presentadors, no? Fins que em vaig adonar que aquests papers eren totalment eteris, no? És a dir, el que escrius sobre televisió se'n va. I jo crec que internet passarà una mica el mateix. No tenim temps de saber-ho, no? Però el paper i el llibre és l'única cosa que queda. Per tant, jo crec que el privilegi de la cultura escrita sobre la cultura fins i tot audiovisual, sobretot audiovisual, tot i que l'audiovisual s'endú la major part de les inversions i de la popularitat, però és una popularitat que passa de seguida al llibre. El llibre és el que queda, no?
Avui, per exemple, estem fent un seguiment especial de la lectura continuada d'Incerta Glòria, de Joan Sales, una de les que es fan avui dia de Sant Jordi, i Ràdio Estel s'ha sumat amb diferents connexions. És un exemple, no?, d'un llibre que queda, un llibre de fa uns quants anys, però que també gairebé el presentem com si fos una novetat. Avui tenim amb nosaltres representants de quatre editorials sobre llibres religiosos importants a Catalunya. Sabem que no són les úniques, per tant, gràcies a Déu n'hi ha més. Algunes petites, però amb tota la seva dignitat van fent llibres, però bé, pensem que és una bona mostra del que es fa aquí sobre llibres religiosos. M'agradaria que parléssim breument als editors de novetats que ens vulguin recomanar, especialment per Sant Jordi. Fragmenta no para de publicar entre llibres reeditats i llibres nous, doncs molts treballs, per exemple, senyor Moreta.
Sí, ara hem publicat, amb Déu sense, un llibre de cartes creuades, 40 cartes creuades entre Francesc Torralba i Vicenç Viatoro.
Els tindrem després aquí, a les 10 i pocs minuts.
Per tant, ja en parlaran ells amb més detall.
Però gràcies per recomanar-lo igualment.
També acabem de recuperar en català, que no estava traduït al català, el llibre de Mercè Eliade, El Sagrat i el Profà, una obra magnífica per estudiar antropològicament què és l'ésser religiós i com en el segle XX ens pensem que l'ésser religiós doncs, ja forma part del passat, i no. L'home més secularitzat té marques, té rastre de l'homo religiosus que és constitutivament, no? I això, estudiat pel millor historiador de les religions com és Mircea Eliade, doncs és una meravella.
Doncs algunes de les novetats, a banda d'altres que en aquests 5 anys, per cert, felicitats per aquests 5 anys de vida.
Sí, aquest maig el celebrem. Sí.
Molt bé, molt bé. Com l'òpera Òmnia, no?, de Raymond Paniker i moltes altres grans obres. Per exemple, de Claret, Marcel·lí López, algunes novetats, a banda d'alguns llibres que hem comentat, entre ells el de Francesc Graner, Aliment per al desig infinit.
Bueno, nosaltres tenim alguna diversitat aquí d'oferta en aquest Sant Jordi. Se presentem el llibre de l'Aliment per al desig infinit en Francesc Graner, que ja us ha parlat. Presentem el del Juanjo Fernández, Pregaem de la A a la Zeta, que és la segona part, entre cometes, o més pregàries de la Porta, que va fer ja fa 3 anys enrere. Un llibre en el que ens ajudarà a pregar en família, a pregar amb els fills, a pregar amb els nets, a pregar a l'escola, a pregar a la catequesi, a l'agrupament. Un llibre doncs, per tots, amb eines pels pares i que poden trobar-se també i descarregar-se per poder-ho fer directament ells, no? Això a nivell religiós. A nivell infantil també presentem dues novetats que estan en el mercat. Una de Pilarín Vallès, que és el Fun Fun Fun, que està basat en una obra, en una sèrie de dibuixos animats, d'animació que estem fent en coproducció a TV3 i que aquesta tardor la podrem veure íntegrament, no? I també un altre llibre, els 6 clauets màgics, que és un llibre d'Albert Soler, de com es composa el sistema Braille.
Miquel Albert Soler, que és invident i que és col·laborador d'aquesta casa, per cert, aprofitem per dir-ho.
I també tenim un altre llibre, novetat en digital, malgrat que el paper és el que queda, a vegades també el missatge l'hem de portar, i jo crec que avui en dia hem de fer servir les eines que ens posa a l'abast per poder portar el nostre missatge, no? I per això també presentem el Nou Testament de Claret, que ja han venut 600.000 exemplars en paper. Jo crec que ara era l'oportunitat de donar-li una segona vida a través del llibre digital.
Molt bé. Ràpidament, de Paulines, Quique Fernández, i tancarem
sí.
amb...
Nosaltres, com a novetats, un llibre que es diu Les paraules vives, de Pedro Miguel Lamed, jesuïta molt conegut i que té molts llibres, i després també, que és, bueno, és una, com una novel·la sobre la vida de Sant Joan. I després, Los colores de l'amor, del bisbe i teòleg Bruno Forte, que tracta del matrimoni, és un llibre més molt maco, també un model per regalar. I després, com a Sant Pablo, també, un llibre que jo crec que arribarà més enllà de les llibres religioses, que és Mi hermano el Papa, que ha escrit el germà de Benet XVI, i que creiem que és un llibre que aquests dies també tindrà molta sortida.
Los colores de l'amor, els colors de l'amor, podria ser un títol per la Diada de Sant Jordi perfectament, no?
Sí,
tenim en català traduït, eh?
Ah, també, perfecte. Doncs gràcies per l'aclariment, senyor Marcel·lí López.
Som complementaris, eh?
De Ciutat Nova, Amparo Gómez.
Doncs jo també complemento la meva intervenció anterior dient que convé caminar a dues bandes, efectivament, també amb la xarxa i tal. I aleshores, com a novetat del dia d'avui, podem dir que hem renovat la pàgina web de Ciutat Nova. Per tant, si la voleu visitar, ciutatnova.org, estrenem pàgina web renovada, no?
Doncs molt bé, ciutatnova.org.
Exacte. I també en aquesta diada hem triat per també entrar en el Twitter. Per tant, també ens trobareu al Twitter amb el mateix nom, Ciutat Nova.
Molt bé. Doncs reivindiquem les noves tecnologies i també el llibre en paper, que no desaparegui, com deia abans Francesc Graner. Ràpidament, Francesc Graner, sobre el llibre Aliment per al desig infinit, ja ha comentat vostè que és un llibre amb una explicació oberta sobre l'Eucaristia i molt accessible a tothom. Per algun motiu més el recomanaria?
Doncs perquè he intentat posar sobre el paper el que és la recerca humana, doncs, i en aquest conjunt de desitjos i de pulsions que tenim a dintre, doncs, quines són les que tenen força i quines són les que mica en mica poden anar quedant més en un racó. I en aquest sentit, el vincle entre generacions de fa, doncs, 2.000 anys i la nostra generació actual. Què hi ha en comú entre la nostra generació actual i la generació que han anat fent d'aquest acte on es llegia un tros de text, s'interpretava aquest text i després es menjava una mica de pa i vi? Què té a veure això amb la nostra vida d'avui? Aquest és el punt de partida.
Potser escriure algun llibre més en clau no confessional sobre l'Eucaristia podria ser un bon pas, no, senyor Moreta, també, en algun futur?
Sí, per què no?
Per què no? Jo vaig donant idees, però en tot cas tot queda a criteri dels editors que ens han acompanyat avui, els quals agraïm molt la seva presència. Els deixem amb obligacions i activitats de Sant Jordi, Amparo Gómez de Ciutat Nova, Marcelí López de Claret, Quique Fernández de Paulines, Ignasi Moreta de Fragmenta, i també el periodista, escriptor i llicenciat en Ciències de l'Educació, Francesc Graner, autor del llibre Aliment per al desig infinit, editat també per Claret. A tots cinc, bon dia, bona diada. Alguna cosa més que vulguin afegir?
No, que surtin al carrer.
Això mateix. Avui, ara som a l'estudi, però al carrer hi ha molta més activitat.
I que comprin.
Sí. Comprin.
Jo avanço que el 17 de maig tenim a la Núria Calduc, que ha sortit cap de setmana a Catalunya Cristiana. Tenim una presentació de tres llibres i cap d'ells és de Paulines, de PPC, de CPL i de Verbo Divino.
Molt
bé. Presentem els tres el 17 de maig a Paulines a 8:15.
Doncs molt bé, queda anunciat a tots cinc. Fins la propera. Bon Sant Jordi. Adéu-siau.
Moltes gràcies.
De seguida conversarem amb el vicepresident del Gremi de Llibreters, Pere Fàbregas.
Ràdio Estel. En aquests moments s'està celebrant a l'Institut d'Estudis Humanístics Miquel Coll i a l'Entorn la marató de 25 hores de lectura de la novel·la Incerta Glòria, de Joan Sales, amb la participació de personalitats polítiques i ciutadanes. Si ho vols seguir en directe, connecta't a radioestel.cat i segueix l'enllaç.
La crisi colpeja amb força i l'atur fa estralls. A la porta de Càritas truquen cada dia persones que demanen feina, orientació i ajuda. Càritas promou la formació per millorar les possibilitats laborals dels col·lectius amb més dificultats. Té pisos d'acollida per a persones sense recursos. Càritas també ajuda a cobrir necessitats bàsiques i treballa per a prevenir l'exclusió social. Per això, ara més que mai, a Càritas ens cal la teva ajuda. T'informarem al 93 344 6900 i al web www.caritasbsn.org. Tu ens pots ajudar.
Un servei com vostè es mereix. Habitacions confortables, sala de conferències ideal per a trobades empresarials, ambient agradable enriquit per l'entorn natural i una bona cuina de mercat. Tot això i més ho trobareu a l'Hotel Santuari, al costat de l'Església del Sant Crist de Balaguer. Més informació a www.hotelsantuari.com i al telèfon 973 44 64 44.
El primer cafè de Ràdio Estel, una finestra oberta al món.
Passen 4 minuts i mig de 3 quarts de 10, programa especial de Sant Jordi del primer cafè de Ràdio Estel. Encara estem en l'horari normal, però us avisem que a partir de les 10 continuarem una hora més amb tots vosaltres, amb moltes sorpreses, amb molts escriptors amb els quals contactarem, per exemple, Eduard Estivill, Jaume Barberà, també parlarem amb Carmen Moreno, que ens parlarà d'un llibre sobre tècnica vocal, i conversarem amb els protagonistes del llibre Amb Déu o Sense, que són Vicenç Villatoro i Francesc Torralba. Però ara conversem abans de les 10 minuts, uns minuts amb el portaveu del gremi de llibreters, Pere Fàbregas.
Bon dia,
senyor Fàbregas.
Què tal?
Com estem?
Molt bé. Home, hi ha núvols, però sembla que no plourà.
Endavant. Algun núvol, però això s'aguanta.
S'aguanta,
eh?
S'aguantarà.
Bé, primer de tot li volem preguntar què és i què fa el gremi de llibreters. Quina és la seva tasca? Tothom sap que és un gremi, oi? Però...
Sí, aviam. De fet, els estatuts dirien que el gremi de llibreters, que el gremi, i tots, la majoria de gremis, ha de procurar per la bona formació dels seus agremiats, per la solució dels seus problemes, sobretot oficials, diguem-ne, no particulars d'aquella llibreria, amplis, diguem-ne, Estat, Generalitat, impostos, el que sigui, és les missions que ha de fer, i promoure la venda i l'expansió del seu producte. Nosaltres tenim una sort, que és el llibre. Uh-huh. Això seria fer una síntesi. No m'esperava la pregunta, però em sembla que he fet una síntesi.
No.
A veure, no, és igual. Això porto l'ADN de la meva pròpia persona.
Oi que sí, segur
sí,
que...
no hi ha cap problema.
Molt bé.
Tema llibres, el que vulguis.
Bé, els llibres de Sant Jordi és una mica la conversa habitual amb un representant del gremi de llibreters.
Exacte.
Com s'enfoca aquesta jornada i com es presenta? Diuen que pot anar igual de bé que l'any passat i que els Home, últims anys, malgrat la crisi.
Esperem que el dia del llibre, avui, No parlem de l'època, eh? Estem molt malament, però bastant malament. Però el dia d'avui és un dia que està tan consolidat, tan maco, diguem-ne, tan preciós amb el seu concepte. O sigui, aviam, ja està bé, de tristor, de coses que ens diuen, escolta, que ara retallem per aquí, ara per allà. Home, deixeu-nos ser feliços un dia, per pocs diners... I, a més, amb un missatge de cultura i d'amor. Home, la rosa, el llibre... Jo penso que avui la gent dirà, bueno, escolta'm, noi, jo, a la persona que m'estimo, no diré, escolta, és que aquest any la retallada, és que això no, i tal... Home, escolta, surto, em gasto 10, 12, 15 euros i sóc feliç i m'apropo a la persona que estimo. A part de la pròpia persona en si mateix, que també és un dia per comprar-se un llibre per un, no? Mm-hmm.
Doncs moltes possibilitats per
sí.
Deixar reservats aquests 12, 14 o 15 euros.
Sí,
i home,
sí, però si avui en dia hi ha llibres de butxaca per 7, 8, 9, 10 euros, tu, i si vols gastar molts quartos, te'n podràs gastar 20, mm-hmm. 25. Un menú una mica bo d'un restaurant mitjanet ja te'ls costa, i l'endemà de tot allò que cona, vull dir que no en queda res. Mm-hmm. En canvi, doncs, un llibre et queda, el portes, el trens, el deixes, el comentes, el vius. Senzillament és vida.
Hi ha una tasca coordinada del gremi de llibreters de cara a un dia com el d'avui,
oh, i
normalment
tant.
Durant tot l'any?
Oh, i tant. El dia d'avui, per exemple, nosaltres, d'acord amb un ajuntament com, per exemple, el de Barcelona, que és el cas més difícil, poder, o més simptomàtic, som qui... organitzem, per dir-ho així, les parades al carrer. Uh-huh. Perquè,
per
clar...
Tant, són els qui tutelen clar, tota la presència de parades.
Exacte. Els agremiats, i també solucionem una mica els no agremiats. Això és una cosa curiosíssima, perquè hauríem de dir, com aquell que diu, vostè si no s'agremia, doncs miri, apanyis, no? Però no, és un dia que com que normalment el no agremiat són llibreries petites, papereries que venen llibres i tot això, i volen sortir al carrer, doncs mira, nosaltres tenim controlades avui a Barcelona, controlades per nosaltres, 167 parades, que ja són parades, i a Catalunya unes 400.
Molt
o sigui
bé.
Que Déu-n'hi-do la presència al carrer del llibre.
Una presència necessària en aquests Home. Moments de tant impacte de la cultura audiovisual, de les noves tecnologies.
Sí, jo sempre dic que els llibreters hem aconseguit, i espero que no se'ns ho agraeixi, perquè gràcies a Déu el poble ens ho ha simpàticament robat, hem aconseguit fer el Dia de Catalunya. Mm-hmm. És molt més fort que el mateix 11 de setembre. Institucionalment poder no, però popularment. La gent, el Dia de Sant Jordi... Escolta'm, doncs...
És un dia feiner, que també té la seva
gràcia. Sí, feiner o no, caigui on caigui.
O és igual, dissabte
caigui
o diumenge.
Caigui com caigui. L'any passat ens va caure nada menys que en dissabte sant i no ho vam canviar.
No, no,
mai no ens va anar bé, d'acord, però no ho vam canviar. La tradició és la tradició.
Ja és el 23 d'abril.
Exacte, exacte.
Un dels llibres que s'està venent, i em podria citar molt segur el senyor Pere Fàbregas, és el treball del bisbe auxiliar de Barcelona, Sebastià Taltavull, La crida de la paraula, homilies amb la doctrina social de l'Església, que s'ha publicat en català, en castellà i en italià, a partir d'un treball que ell feia per al Pontifici Consell Justícia i Pau.
Exacte. Bé, és que saps què ha passat? Que l'autor, el bisbe Sebastià, ha caigut allò, com diuen, com un bunyol dins la mel, no? O sigui que tothom el busca, el cerca i tal, perquè té un discurs amable però profund. No sé per què he dit però, podria dir i profund. No?
Això mateix.
Perquè el però no, té, aquí,
no,
no hi entra. I el llibre ha tingut més èxit del que acostumen a tenir els llibres especialitzats com aquest. No? És un llibre d'homilètic, a última hora. Són allò.
Jo són predicacions, no?
Sí, n'estem molt contents. Sí, però clar, és que les predicacions del bisbe d'Altavull els empaita tothom, perquè tothom dius, ah, mira, parlar aquí, doncs, si, per poc que pugui m'hi escaparé. Per què? Perquè comunica. Bé, jo penso que és un llibre que les llibreries religioses, sobretot, el tenen molt present i el vendran. Un altre llibre, curiosament, perquè ara us he sentit parlar un moment abans, és aquest del Francesc Torralba i el Vicenç Pilatoro.
Sí.
Aquest llibre, dintre la llista llarga de previsibles, en general, aquí no parlo de llibreries religioses, hi és. I això no acostuma a passar gaires vegades.
Amb Déu o sense, o sigui, entraria entre els primers generals.
No, no dic entre els primers... Però si la llista pot ser de 25, doncs aquí sí.
Entre els primers 25, vaja.
No, clar, el del Rafael Nadal...
No entre els 5 primers, clar.
Exacte, o aquesta estracanada tan divertida de l'avi de 100 anys que va escapar per la finestra. Mira, nosaltres els llibreters sabem que els llibres que s'han disparat uns dies abans, uns mesos abans, aquest i tal, el dia del llibre fan com una eclosió, com aquell niu que bum, no? Doncs, i clar, i és aquí on diem, suposem que... suposem que, mai diem aquests seran els més venuts, no, perquè llavors
això depèn de la gent, no?
És que passa una cosa qualsevol i et varia jo que sé, una entrevista com aquesta, una altra.
Ja que ens ha parlat, senyor Fàbregas, dels bestsellers, se'ls pot citar els que poden ser avui els més venuts en general?
Mira, aquest Quan érem feliços el tenim bastant endavant, del Rafael Nadal, que està publicat per Destino, L'avi de 100 anys que va escapar per la finestra, que és un llibre suec divertidíssim, però és una estracanada, però ja t'ho dic, és allò, riure i res més, no? De la campana, aquell del Lluís Llach, Les memòries d'ulls pintats, aquests també estan molt endavant, La metgessa de Barcelona, Barcelona, escolta'm, no sé què passa amb Barcelona, poder és que dona molt de sí.
La marca Barcelona...
Mare de Déu, tu! Van sortint coses i coses i coses de Barcelona i no s'exhaureix. Llavors, hi ha un llibre pels nanos que és divertit, que és el llibre i la rosa del Jerónimo Stilton, que aquest, els nanos, perquè clar, pensa que la gent jove també els anem introduint, ja, no? Bueno, en fi, són el diari El Joc Confesso del Cabré, el diari d'hivern del Paul Auster, El Crim de Sang és el Premi Sant Jordi del Sebastià Alsamora, el Premi Sant Jordi sempre més o menys és meu. En fi, són...
els primers llibres que podrien entrar entre els més venuts.
Que és de suposar que entraran, però, bueno, i clar, i en català suposo que el de l'Almudena, ai, en castellà, perdó, de l'Almudena Grandes sempre se ven un bé, i aquest any pensa que acaba de sortir a l'últim Mendoza. Uh-huh. Clar, que a més aquest de la banca i el... és un llibre a més divertit, que ja tocava també, doncs, una altra vegada... Noi, la diversió ven, eh?
Sí, quan un escriptor és tan consagrat com Eduardo Mendoza.
Sí, pensem que una cosa, el dia del llibre, el llibre català domina fort, però el resta de l'any, alerta, no ens equivoquéssim,
No ens equivoquéssim. Necessita més empenta.
Sí, home, sí, perquè nosaltres tenim que a Barcelona i es ven més llibre en castellà que en català, durant l'any. Sí, a Catalunya no tant. Però a Barcelona,
però si mirem Barcelona, potser Sant Jordi compensa una mica, però cal que la resta de l'any també la llengua catalana sigui
present. L'hem d'empènyer.
Avui hem parlat de llibres, protagonista juntament amb la Rosa i molts altres ingredients més en la Diada de Sant Jordi, amb Pere Fàbregas, portaveu del Gremi de Llibreters de Barcelona.
De Catalunya.
De Catalunya, perdoni.
Sí,
de Catalunya.
Tot Catalunya.
La Diada hem de dir que és de Catalunya.
I a més és que és, ara, abans deia de Barcelona i Catalunya, i ara només es diu Gremi de Llibreters de Catalunya.
Està més unificada la cosa.
Tot.
Felicitats per per aquesta diada de Sant Jordi, senyor Pere Fàbregas. Bé, algun llibre especialment recomanaria vostè personalment, a banda dels que ha dit, o dels del bisbe Sebastià d'Altavull?
Home, jo aquest que us dit del bisbe Sebastià d'Altavull...
La crida de la paraula, en català.
Sí, 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 sí. Però jo m'he divertit amb aquest avi dels 100 anys, i ja reconec que és una estracanada, eh?
També diem que el cardenal Lluís Martínez Sistà, que acaba de publicar un llibre, La Sagrada Família, un diàleg entre fe i cultura, nou treball que apareix amb motiu de la Diada de Sant Jordi sobre nova evangelització i iniciatives. També el recomanem.
El que
passa
que acaba de sortir i el recomanem, però encara no sabem què passarà.
Doncs ja veurem. Exacte, és novetat de primeríssim. Moltes gràcies, Pere Fàbregas. Fins un altre bon Sant Jordi.
Gràcies.
Són les 10, última hora informativa amb la Carolina Costa. Després parlem del llibre Amb Déu i Sense, Amb Déu o Sense, perdó, amb els seus protagonistes, que són Vicenç Villatoro i Francesc Torralba.
Són les 10 del matí.
Hola, molt bon dia. El president de la Generalitat, Artur Mas, ha dit que no descarta convocar eleccions anticipades si el govern espanyol intervé la Generalitat. En una entrevista a TV3, Mas també afirma que no desitja aquesta situació, però ha reconegut que estem en un moment francament delicat. També avança que si el govern espanyol no paga els deutes, votaran en contra els pressupostos. Sant Jordi, que ha començat sense pluja, però amb núvols trencats a moltes comarques, milers de roses i llibres omplen a aquesta hora els carrers de ciutats i pobles de Catalunya. Un tribunal popular jutja des d'avui el crim de Sant Aló. Comença així l'audiència de Barcelona, el judici per 5 acusats pel suposat assassinat per encàrrec de l'exdirector del Centre de Convencions Internacional de Barcelona, Félix Martínez Touriño, el 9 de febrer del 2009. Esports, el Barça s'entrena aquesta tarda per preparar el decisiu partit de demà de Champions contra el Chelsea al Camp Nou. A l'anada de les semifinals, els anglesos van guanyar 1-0. I a aquesta hora continuem la ronda de connexions. Ho fèiem a les 9 del matí amb Girona i també amb Tarragona. Ara marxem a la Seu d'Urgell per conèixer com s'està visquent aquesta diada de Sant Jordi. Allà es troba la nostra companya Carme Bonet. Hola, molt bon dia.
Hola, molt bon dia. Les principals poblacions de les comarques del Pirineu, de la Plana de Lleida i del Principat d'Andorra celebren doncs, aquesta Diada de Sant Jordi amb parades de llibres i roses al carrer, tot esperant que el temps aguanti i que, si pot ser, faci sol. Algunes de les poblacions, com Puigcerdà i la Seu d'Urgell, ja van avançar la festa i els llibreters i floristes van muntar parades al carrer ahir. Els llibres amb més reclam d'enguany són el del pirinenc Albert Villaró amb el títol L'escala del dolor, El presoner del cel de Ruiz Zafón, Quan eren feliços de Quim Nadal, o el del lleidatà Carles Porta titulat Fago, entre altres. Pels llibreters, la Diada de Sant Jordi suposa entre el 8 i el 10% de vendes de l'any. Teresa Casasses, de la llibreria Patalín de la Seu.
Bueno, suposa fer una bona venda en un únic dia, en aquest cas en aquest any amb dos dies, no? Es calcula així a nivell general, diuen els llibreters, no es calcula que va entre un 8 i un 10% de la venda anual. No és que sigui moltíssim, però sí que és cert que en un dia doncs no es podem queixar.
Pel que fa a les roses, val a dir que se'n pot trobar a partir de 3 euros, també n'hi ha de 5, 6 euros, i si es tracta de centres, de flors, ja pugen més. La més venuda continua sent la vermella. Nerea Trabazo, floristeria La Serra.
El vermell, sens dubte. El preu tenim a partir de 3 euros, 5 euros, 8 euros, i després si vol algun centret arregladet o algun gerro, més cars.
Durant tota la jornada, la festa s'acompanya amb altres actes lúdico-culturals, com ara lectures en viu, presentacions de llibres, entre altres actes.
Gràcies, Carme. Fins aquí les notícies. Tornem amb més informació quan siguin 2:15 del matí.
Ràdio Estel.
Sintonitza també Ràdio Estel a www.radioestel.cat. A Catalunya Cristiana hi trobaràs tota la informació d'Església que t'interessa. Aquesta setmana, especial Sant Jordi. Recorda-ho, cada setmana Catalunya Cristiana. Busca-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi al 93 409 28 10. Catalunya Cristiana. la llegenda més cèlebre del món medieval, la primera reescriptura completa en català del cicle artúric. Combe l'editorial presenta La llegenda del rei Artur i els seus cavallers, d'Antoni Dalmases, el llibre de l'any pels joves amants de la lectura, i de la mateixa col·lecció, les millors rondalles dels germans Grimm. Més informació a combeleditorial.com, el clic d'aquest Sant Jordi.
Amb 10 o sense 40 cartes creuades. Aquest és el títol d'un llibre on Vicenç Villatoro i Francesc Torralba s'expliquen mútuament per escrit com entenen la creença en la divinitat. A partir d'experiències personals, l'actual director de l'Institut Ramon Llull, que es declara agnòstic i amic de les religions, i el filòsof i teòleg, que es defineix com un cristià escèptic, expressen amb llibertat i amb naturalitat els seus pensaments religiosos, sempre acompanyats pel context en què escriuen les mateixes cartes, cadascuna amb data real, determinada, i amb principis i finals personals, com per exemple, des d'avui tinc els fills a casa, o torno a la feina, o demà vaig a passejar. Podríem posar molts exemples, alguns més o menys inventats o altres del llibre, però és la naturalitat el que defineix aquest gènere epistolar expressat en el llibre Amb Déu o sense. Amb aquest treball, l'editorial Fragmenta recorre a una mena d'atri dels gentils, podríem dir-ho així, amb l'objectiu d'oferir pautes que ajudin a entendre grans temes dialèctics, com ara la pregunta del sentit, el Déu creat o el Déu creador, el sagrat i el profà, l'esfera religiosa i l'esfera pública, la mort i el consol, una ètica sense Déu, la bellesa, el misteri del mal o la transmissió de valors i conviccions, entre molts altres. Avui volem compartir amb tots vosaltres, amics oients, en aquest dia tan especial, un petit atri dels gentils del primer cafè, on ens acompanyaran els dos protagonistes d'aquest llibre, Amb Déu o sense. Doctor Francesc Torralba, teòleg i filòsof, professor de la Universitat Ramon Llull, bon dia.
Bon dia, què tal?
Com estem?
Molt bé, fantàstic.
Gràcies per haver vingut a dedicar-nos aquests minuts avui. I també saludem Vicenç Villatoro, escriptor, periodista i actualment director de l'Institut Ramon Llull. Bon dia, senyor Villatoro.
Molt bon dia.
Com anem?
Bé, bé, bé.
Els vull preguntar per començar i potser per animar-los a parlar entre vostès, perquè em sembla que avui...
No cal animar-nos gaire, eh?
Segur que ho faran, oi?
Ens surt espontàniament,
jo. Doncs ja els deixaria parlant, però potser si els sembla, per complir amb la meva missió, els hi faig una primera pregunta. Què els agradaria transmetre a les persones que llegeixen aquest llibre i què expressarien avui aquí del que volen transmetre amb aquestes cartes?
Mira, jo crec que hi ha una pregunta al llarg del llibre que es va... podent resseguir, que és la pregunta sobre el sentit de l'existència. Jo el que he volgut transmetre és que és plausible respondre aquesta pregunta des de la meva opció cristiana, que segurament la pregunta és el que ens uneix a persones molt distintes, que és allò que fa valuosa la vida, que és allò que la fa que sigui una realitat dotada de sentit, però que hi ha moltes diverses maneres de respondre-la, no? I jo el que he intentat mostrar és la raonabilitat, el caràcter, diguem-ne, intel·ligible que té respondre aquesta pregunta des d'una opció creient.
En el cas de vostè, senyor Villatoro?
Potser, si hagués d'explicar-ho d'una manera, seria com es pot respectar el fet religiós sense compartir-lo. És a dir, jo crec que és senzill diguem-ne, viure el fet religiós, que a vegades, quan et situes fora d'això, quan et situes al seu exterior, hi ha una sensació de rebuig i de dir, ostres, que bé que estaria el món sense religions. I jo intento fer una cosa diferent, que és dir, a mi em sembla que està bé que el món hi hagi religions, i que això, més aviat, és una riquesa, no només cultural, que també, sinó també és una riquesa actitudinal, és una riquesa de la vida quotidiana, però que és perfectament lícit i possible situar-se al marge sense combatre-ho, no? És a dir, les relacions entre creients i no creients durant segles han estat marcades pel combat. Jo crec que el que se'ns demanava, i no sé si no se'ns demanava, almenys és el que ens ha sortit, almenys també m'ha sortit a mi en part, és aquesta idea de poden haver unes relacions de respecte sense combat i a partir d'aquí unes possibilitats de trobar espais comuns. Sense que el fet d'espais comuns negui l'absència d'espais no comuns, no? És a dir, que és possible les dues coses. I per tant, aquesta sensació que en l'espai públic ens podem trobar i que en espais íntims i en espais personals podem veure el món de maneres considerablement diferents.
Potser un creient que viu la seva fe, com és Francesc Torralba, i un agnòstic que veu amb respecte i simpatia les religions, però no les comparteix, de vegades poden caure en la temptació d'intentar convèncer-se mútuament? Això els ha voltat per l'interior en algun moment?
No, vaja, jo la veritat és que no he format part en cap moment ni en cap carta, ni des de la primera a l'última, dels meus objectius, ni explícits ni implícits, de cap manera, no? Sí, però escoltar les raons de l'altre, mirar de com presentar amb un llenguatge intel·ligible allò que jo crec. Perquè molt sovint els que formem part d'això que en diem la comunitat de creients tenim un llenguatge tan tancat, molt un idiolecte, no?, tan propi, que és significatiu pels que formen part doncs, de la comunitat, però quan el poses al mig de la plaça pública es converteix en una andròmina que l'altre és incapaç de desxifrar-la, no? De dir, bueno, però això que estàs dient, què és, no? I, per tant, per mi és un exercici intel·lectual molt sofisticat tractar de fer allò que el Habermas diu una traducció secular dels termes i les conviccions i els símbols i les metàfores que hi ha en els textos sagrats, als que jo m'adhereixo.
Senyor Villatoro, sí. En quina línia respondria vostè?
No, en una molt semblant, perquè diguem-ne, jo tinc la sensació que en el segle XXI l'existència de Déu no és discutible. I, per tant, que és indiscutible. Això no vol dir que cregui que existeix, sinó simplement que crec que no se'n pot discutir. Que la relació amb aquest... De mateixa manera, li he comentat en el Francesc en altres ocasions, que no es pot votar. És a dir, no es pot fer una assemblea sobre si existeix Déu. Tampoc es pot fer una discussió. I que aquella mena de miratge medieval del llibre del gentil dels tres savis, no? No només... Ara ens discutirem i per la via de la discussió...
A veure quina s'imposa, no?
Això no va. És a dir, la discussió és una eina extremadament útil per altres coses, per saber si és penal o no és penal, jo què sé, però no, per aquesta matèria no és útil. Per tant, no s'ha plantejat mai com una discussió, com una disputa, i per tant com un lloc on s'ha de convèncer, sinó a partir del respecte de que els punts de partida són diferents, veiem en la vida quotidiana a què ens porten aquests punts de partida i veiem en què convergeixen, en què divergeixen. I veiem que poden convergir, poden divergir. Per tant, l'objectiu... Ostres, jo em trobaria molt antic, si haguéssim reproduït el llibre del... No? Quan deies això del començament, que és lo de l'àtil dels gentils, a mi em posa una mica frenètic, perquè jo no ho sé que sóc gentil. No? Vull dir que...
És un concepte, si em permet, senyor Villatoro, des de l'òptica dels cristians.
Ah, no, ja ho entenc. Sí. Però jo quan em llevo al matí dius, tio, què ets? Allò, barbú, tal, i gentil. No, jo de gentil no m'hi sento.
Altres t'hi poden veure, en aquest cas.
Exacte. No, però vull dir que és un concepte que se't projecta. I l'altre dia fèiem a Perpinyà una taula rodona sobre Ramon Llull, i va sortir això, el llibre dels gentils dels tres savis, i el traductor, el francès, no sabia com traduir això del gentil. I deia, bueno, un home senzill. Dic, no, el gentil és el que no és res. Però que no...
I llavors, la resta de la humanitat, podríem dir, no?
Però fixa-t'hi, és curiós, de Jesús. Sí, però, per exemple, en el llibre gentil dels tres savis, i perdó, això
sí.
Una lateral.
Endavant.
Era dir, qui no és jueu, cristià o musulmà, és que és gentil. I, per exemple, en el moment en què escriu, en el segle XIII, això està molt, molt marcat per l'arribada dels mongols a la Mediterrània, que algú eren, Pobres tios tampoc eren gentils. Eren
tenien la seva identitat prèvia.
Serien budistes o serien alguns cristians asturians. Però això, el que no és d'això és que és gentil, no? Allò, el que no és d'això és d'una altra cosa, diguem-ne.
No serem molt exhaustius amb els conceptes, però sí m'agradaria preguntar-li al senyor Villatoro com definiria ell el concepte d'agnòstic, o com es definiria vostè entenent que és agnòstic, perquè jo de definicions d'agnòstic n'he sentit i n'he llegit moltes. És des dels que creuen en Déu però creuen que no el veuen veuran mai, per exemple, o els qui deixen oberta la porta però no s'hi pronuncien, també pot contestar després el senyor Torralba, eh?
Sí, jo, si, segons com, m'hauria aplicat millor el concepte d'ateu. El que passa és que és un concepte que en la nostra... que dialècticament està més marcat per un rebuig, per una negació, i per fins i tot per una negació violenta, que a mi m'incomoda, eh? M'incomoda més la connotació que la denotació. És a dir, per mi és... bé, no creure ni en l'existència de Déu ni en l'existència d'una vida més enllà de la vida terrenal en la que ens movem. Aquest seria el meu posicionament de sortida. Agnosticisme, llavors, en aquest sentit de dir, hi posaries de peus? Bueno, no hi posaria de peus. No em sembla que... No puc argumentar-ho. Ara, vic en consonància amb això. És a dir, el que faig cada dia... ho faig pensant en això. Pensant això, no pensant en això tot el sant dia, eh? Perquè jo crec que no és una obsessió.
Sinó tenir present que no hi ha un Déu.
I per tant, molt bé, però què fem? Agafo un taxi o no agafo un taxi? Pago o no pago el taxi? Bé, doncs, totes aquestes decisions diàries remeten a aquesta convicció íntima, diguem-ne.
Sí, home, és una de les paraules més polisèmiques, perquè a vegades confonem, fixa, l'agnòstic amb l'indiferent. No és el cas, jo crec, d'en Vicenç, perquè l'indiferent és el que aquest tema no m'interessa. I no, el fet que vulgui fer doncs, un epistolari, que hagin parlat durant 40 cartes relativament llargues sobre Déu, el lloc de la religió, en l'espai públic, el sagrat i el profà. Però a vegades es confon agnòstic amb indiferent. I també agnòstic amb ateu. Jo estic d'acord, però m'ha agradat sentir-ho d'ell, que... jo crec que la teva posició, Vicenç, és d'un ateisme benèvol, fins i tot diria piadós en alguns aspectes, perquè l'agnòstic, stricto sensu, és el que desconeix, no? És el que no coneix.
No nega que pugui existir un
Déu. Exacte,
l'agnòstic,
stricto sensu, és el que, de fet, no té suficients arguments ni per afirmar l'existència ni per negar l'existència. Es queda en el terreny d'allò que diríem el dubte metòdic, eh? No sé. I, per tant, quan el creient li proposa, diu, no tinc arguments suficients. Però quan l'ateu li diu, escolta, Déu és una invenció de la imaginació humana, pel que sigui, diu, no, tampoc tinc suficients arguments per militar en el teu àmbit, no? Es mou en el terreny del dubte. I encara hi ha una definició molt bonica, que és la que feia Tierno Galván, que jo l'he discutit en algun llibre, perquè em sembla molt interessant, que diu, l'agnòstic és la perfecta instal·lació en la finitud. I jo crec que en aquest sentit en Vicenç tampoc ho és. No. La perfecta instal·lació en la infinitud. A la finitud.
Perfecta
no, o sigui, estic incòmode, em grinyola, m'agradaria que les coses fossin diferents.
Perfecte. Sempre hi ha una inquietud, també en els creients, hi ha moments de dubte, hi ha moments de... això, de...
Per descomptat, com, per descomptat.
Com vostè es defineix en aquest sentit, un cristià escèptic també hi ha.
Sí, perquè veus, aquesta paraula escèptic també té males connotacions, però l'escèpticos és el que busca. El que mira de cercar, en aquest cas, jo m'ubico dins de la fe, però miro de comprendre allò que m'ha estat donat. Eh? La fe diem que és un do, molt bé, però amb aquest do què fas? Doncs senzillament el pots tenir en una nevera, o pots mirar de pensar-lo, de reflexionar-lo, fins i tot de treballar-lo. Per això l'escèptic per mi és el que busca. El que passa que a vegades també vol dir... té connotacions diferents, que vol dir el que permanentment dubta o el que senzillament no creu en res, no? Jo crec que un cristià escèptic és un cristià que busca, cerca d'entendre allò que ha rebut, que és aquest do.
Avui recomanem especialment el llibre Amb Déu o sense, 40 cartes creuades de Francesc Torralba i Vicenç Villatoro, que ens acompanyen aquí en el primer cafè de Ràdio Estel. Com va sorgir, senyor Torralba i senyor Villatoro, la possibilitat de recollir en un llibre aquestes comunicacions entre vostès? I com les van, com van posar fil a l'agulla abans? Escrivim cartes.
Doncs mira, això va ser iniciativa d'un editor. A vegades els editors pensem que, doncs, vaja, només fabriquen llibres, però tenen iniciatives i ens reuneixen els dos. A casa seva ens fa aquesta proposta. De fet, ell i jo no ens coneixíem personalment, tret d'algunes trobades professionals o d'haver-nos llegit mútuament. I vam acceptar, això va ser començaments de juliol, i tots aquests gairebé mig any hem estat intercanviant-nos. Després la iniciativa d'Ignasi Moreta i la seva esposa, la Inés Calcebranco, que porten l'editorial Fragmenta, que ens va fer aquesta proposta.
I a partir d'aquí, les cartes són reals, totes amb dates reals, amb la naturalitat de posar benvolgut Francesc, ja amb la confiança de tractar-se de tu, de dos nous amics, encara que no es coneguessin d'abans.
I sense retocs. Vull dir que això, de vegades, perquè són cartes sobre temes eterns, però escrites en temps real, per tant, i el que vivim cada dia no és l'eternitat, cada dia passen coses, i per tant hi ha coses del dia a dia que són incorporades, i això quan ho fas és extremadament arriscat, perquè sempre acabes dient, no, ui, això serà importantíssim, llavors no té cap mena d'importància. Allò, ha passat un fet irrellevant, i aquest és el que transforma el món, no? No hi ha hagut retocs, és a dir, quan saps ja que és mascle o femella, no hem retocat, i no, mira, allò que vaig posar a la pàgina 12, ara ja veig que anava per una altra banda. És, en aquest sentit, jo crec que tenen com a virtut aquesta transparència, no? Són cartes, no són altra cosa, no? Ho hem comentat en alguna ocasió, de vegades alguns llibres de cartes, i fins i tot alguns llibres de converses, són el que es diu habitualment monòlegs intercalats. És a dir, gent que ja tenia feta la seva cosa i que veu el primer silenci de l'altre al moment que l'altre aprofita per respirar, per deixar-la anar. Aquí no ha passat en absolut. És a dir, jo hi ha coses que... Els meus fills estan llegint el llibre perquè diu, hi ha coses que no els havies dit mai. Però és que no els havia pensat mai. No, és a dir, si el Francesc no m'hagués interpel·lat sobre aquestes coses, probablement no haurien estat mai en l'agenda personal. I aquesta és la gràcia de la carta. És a dir, la carta de l'altre et transforma. No és un article. L'article tries tu de què el faràs. La carta no tries tu de què la faràs. És un joc de ping-pong, és un joc en el que torna sempre una pilota.
A més, són cartes amb el lloc des d'on s'escriu, la data, l'escrit, amb l'encapçalament corresponent, en to col·loquial o familiar, i l'acomiadament i signada, amb la qual cosa s'aconsegueix, doncs, això, donar aquesta naturalitat. I després són amb un seguiment cronològic les cartes d'aquest llibre, oi? Des del juliol fins al gener.
Sí, és un epistolari sense Photoshop. No hi ha Photoshop de cap tipus, però de cap tipus, ni a les correccions. O sigui, que ha quedat molt natural. I és veritat, el gènere epistolari és un gènere de risc, perquè tu quan tens pautat un assaig o un tractat o una novel·la, doncs tu ets l'amo i senyor. En canvi, l'epistolari, si ets honest, has de respondre a la pregunta de l'altre, per inquietant que sigui. I algunes, diguem-ne, et fan més mandra que altres perquè toques aspectes que potser tens poc treballats i et sents més vulnerable. En canvi, la gràcia d'un epistolari és aquesta, que també surts a la palestra amb qüestions que potser no tens la seguretat que tens amb altres, on et sents molt còmode i saps que fàcilment pots brillar. I el bonic de l'epistolari aquest és que tots dos hem trepitjat terrenys en què segurament els nostres respectius camps doncs evitem tractar. I fins i tot en l'àmbit de casa, no? Diuen, home, jo no sabia que tenies aquesta idea particular. I a més ens ha sorprès els dos. I en trenquem també alguns tòpics en altres matèries que tractem, no? Alguna que toca temes més de caràcter doncs, de teoria periodística o fins i tot de reflexió sobre la globalització i els mercats, no? O sigui que aquí també hi ha discrepàncies més enllà d'allò que diríem lo teològic.
Hi ha alguns punts de trobada que vostès dos hagin descobert en aquesta experiència epistolar? Senyor Villatoro, sí. Senyor Torralba.
A veure, jo crec que n'hem descobert molts, però amb poca sorpresa, diguem-ne. És a dir, dius, ostres, tu, que és curiós. Hem arribat a un acord sobre això. No és molt curiós. Tenia una certa previsibilitat, però jo crec que en alguns casos, malgrat la previsibilitat, el punt de trobada és com es dibuixa des de llocs diferents, acaba sent interessant. Per exemple, el punt de trobada sobre el paper de la religió a l'espai públic, que el digui que hi coincideixin al final un creient i un no creient no és irrellevant, perquè si cadascú l'hagués fet per la seva banda, potser l'hauria definit d'una manera diferent. Però dir, no, ei, fins aquí sí, fins aquí no, aquest... El creient arriba a l'espai públic amb la seva motxilla, no l'ha de deixar a la porta, però l'espai públic té un llenguatge i té uns sistemes d'arbitratge diferents a l'espai privat. Hem arribat a punts d'aquests. Ara, el que hem hagut de fer també, i em sembla que és un bon exercici, és no seduir-nos per la necessitat d'arribar a conclusions compartides. perquè una possibilitat d'aquest llibre seria dir, escolti, va, com un debat parlamentari, no? És a dir, va, anem discutint i al final arribarem a unes conclusions, arribarem a una...
A veure si pactem alguna cosa, no?
Doncs no,
no era la idea, no.
I n'hem no pactat algunes. N'hi ha algunes que, en les que no hi ha pacte, en les que no... en les que costa haver-hi pacte, la relació amb la mort, la relació... n'hi ha algunes, i n'hi ha...
L'ètica universal, per exemple, també, que és un tema...
Bueno, aquí podem arribar a alguna cosa bastant, bastant semblant, eh?
Sí, per perquè, això, per a veure, perquè és clar, és que entre creients i no creients, entre ells dos hi ha moltes distàncies, però pot ser que a vegades jo hagi estat més a prop d'en Vicenç que d'algun creient, fins i tot algunes temàtiques, i al revés. El mateix Vicenç ho ha dit, sí. Diu, jo no represento l'associació de no creients del món, no? Per descomptat, però pot ser que, per exemple, doncs, amb les bases d'una ètica universal, doncs ell i jo ens hi donem la mà perquè tots dos considerem que la Declaració Universal dels Drets de l'Home pot ser un punt de partença, eh? un substracte comú, però és que pot haver-hi no creients que no hi estiguin d'acord. I pot haver-hi creients que amb recança diguin, de totes maneres, hi ha molts articles que jo no comparteixo. O sigui que, en aquest cas de l'ètica universal, o de la necessitat d'una ètica universal, fins i tot d'una ètica pública, hi estem d'acord, no? I en Vicenç, per exemple, té alguns moments, diguem-ne, de la defensa, diguem-ne, de la dignitat de tota vida humana, de tot ésser humà, que això també no sempre està igualment defensat per un costat o per altre, no?
El llibre, jo crec que té una certa virtut d'imprevisibilitat. És a dir, jo votaria anar a la l'AMPA dels meus nets, que eren els meus fills, diguem-ne, votaria per fer el pessebre. I segur que al votar fer el pessebre em trobaria al costat amb unes aliances en la votació de l'AMPA absolutament sorprenents. I segur que el Francesc es trobaria en no sé si en reunions de l'AMPA, eh?
Sí,
però
sí, sí.
Ens trobaríem en aliances sobtants. No és... ni tan sols amb temes molt vinculats amb això del que estem parlant, eh? Uh-huh. No, hi ha ratlles que no passen entre menys de nosaltres dos.
Temes com el de l'ètica universal o el de la dimensió pública de la religió ens fan pensar en una laïcitat ben entesa. És que potser tant el senyor Villatoro com el senyor Torralba coincidirien a l'hora de valorar que hi ha una laïcitat mal entesa, és a dir, una laïcitat, un laïcisme excloent. En això també estaríem d'acord.
És que hi ha moltes diverses formes, no?, de pensar, de gestionar l'espai públic, no? Des de, verdaderament, doncs, un laïcisme intransigent, que entén que el fenomen religiós és un tumor maligne, que és una qüestió verdaderament negativa per la vida i pel cos social, fins a actituds de laïcitat positiva que diuen, mira, això hi és a la tradició, hi és a la societat, això genera art, això genera bellesa, també en ocasions, quan va per el camí que no ha d'anar, genera tota mena de problemes, però també genera institucions que ajuden a gent, institucions que eduquen, institucions que acullen indigents. Per tant, què fem amb aquest constructe? Jo crec que una laïcitat positiva és aquella que acull aquesta realitat, però a la vegada també acull i vetlla, perquè la realitat no prengui derivades que traeixin les seves mateixes conviccions, els seus mateixos ideals.
Sí, jo no sé si hi ha una laïcitat ben entesa o una mal entesa. La que jo entenc és una laïcitat que no creu, que no persegueix les religions. És a dir, que no creu que siguin una malaltia social que calgui eliminar. Que no creu, en el fons, que el món sense religions seria millor. En nom de les religions s'han fet barbaritats, segur, però no hi ha cap paraula noble que no estigui contaminada per barbaritats que s'han fet amb el seu nom. No hi ha ni una, per noble que sigui. I també en nom de coses que no creiem, s'ha fet moltes coses positives al món, però allò, fins i tot de la matriu ideològica que ens pot semblar més allunyada, n'ha sortit en alguns casos altruisme, ganes d'ajudar els altres. Jo crec que en aquest sentit sí que hi ha una actitud per part de tots dos, que és, escolti, el centre de la vida social és la llibertat de les persones. Les persones han de poder ser i no se'ls pot imposar ni la creença ni la descreença, i que allò que és imposat i aquell qui creu tenir una veritat revelada, sigui per un Déu omnipotent o sigui per qui sigui, té sempre la temptació de dir, home, si és veritat, carai, els altres que l'assumeixin. Contra aquesta temptació és la que em sembla que val la pena lluitar.
La religió, en definitiva, és un actiu social. En això coincideix Vicent Villatoro, Francesc Torralba i altres creients i no creients. Anem en la bona direcció a Catalunya, per exemple, i a Espanya, en aquest sentit? Creuen vostès? Tenen alguna opinió?
Jo crec que Catalunya, en aquest aspecte, està molt més ben posicionada que moltes altres realitats del conjunt d'Espanya. Molt més, molt millor. Per què? Perquè jo crec que hi ha un entorn que fa més possible aquest tipus de trobades. Naturalment no ens hem de posar medalles i també hi haurà marginals i energúmens en un costat i en l'altre, no? Però jo crec que hi ha més possibilitat per establir aquests llocs de diàleg, aquests llocs de discussió, admetent aquesta diversitat. En canvi, en altres àmbits que està molt polaritzat i que, a més, es confon amb una polarització política. I aquí aquesta confusió, si més no hi és, Hi ha creients que militen en diferents partits i de l'espectre català, i no creients també. Per tant, no és tan fàcil la ubicació d'un paquet complet. Hi ha, diguem-ne, lleialtats compartides.
No, a veure, jo crec que la memòria dels anys 30, en aquest sentit, és absolutament dissuasòria i ha de servir de vacuna. És a dir, que en un període de la història la frontera de l'enfrontament social fos la religió, és a dir, que una mània que ves cremant esglésies i un cop d'estat es definís com una croada, això era tan bèstia, i era tan bèstia per la pròpia religió, que haver-ho superat ha estat un gran què. I el que em passa és que tinc la sensació, a vegades, que això ho teníem més superat fa 10 anys que ara. És a dir, i no només entorn de les actituds cristianes, sinó també l'aparició de noves religiositats en el nostre àmbit, ha fet que aquesta separació del debat religiós del debat social o del debat polític s'hagi diluït una mica en els últims anys, i això m'inquieta.
Avui amb Francesc Torralba i amb Vicenç Villatoro parlem de l'existència de Déu i de les seves experiències personals recollides en 40 cartes a través del llibre Amb Déu o Sense. En dies com el de Sant Jordi, per exemple, també es veu aquesta diversitat, un dia que no deixa de ser una festa cristiana, una solemnitat per l'Església, Sant Jordi, i en canvi la ciutadania ho viu cadascú com vol, no? Però com una festa de tots, que també és maco destacar això.
És que jo crec que l'interessant és veure que tota festa permet graus d'interpretació diferents, d'adhesió diferents, però això també ho veiem doncs amb el Nadal, no? Que per cert en parlem a les cartes, no?
Sí.
Una cosa és com llegeix doncs el dia de Nadal, doncs, un cristià, i una altra cosa, un agnòstic. I aquí també hi ha molts llocs de trobada, no? Doncs hi ha una trobada familiar, hi ha uns símbols, hi ha una memòria, hi ha uns relats, hi ha tota una sèrie de signes que estan presents, i, naturalment, pel cristià, doncs, allò té una significació, perquè celebrem, doncs, l'encarnació de Déu, no? Però jo crec que és interessant, també, que les festes no siguin excloents, que siguin incloents i que permetin aquests diferents nivells de significació. Sant Jordi és un cas de festa incloent. Tothom s'hi sent trobat, no? És un lloc de trobada.
La Pasqua de Resurrecció, malgrat el fort contingut transcendent, no? La resurrecció de Crist, també té un to social important.
Vull dir, això passa una mica com els diccionaris etimològics. Tu dius una paraula i dius, no, etimològicament vol dir una altra cosa. Diu, però és igual, però ara la fem servir així, És dir, no, si l'etimologia... No, això em passa a vegades quan faig servir la paraula antisemitisme. Diu, no. O, per exemple, parlo d'antisemitisme als països àrabs. No, no pot ser, perquè els àrabs també són semites. És igual, antisemitisme, digui el que digui, diguem-ne, l'etimologia, ara per nosaltres vol dir això. I, per tant, Sant Jordi per nosaltres ara vol dir fonamentalment roses i llibres. Nadal vol dir algú recordar la seva etimologia. I altres festes tenen per etimologia que l'època de les collites i l'època de les sembrades. I jo ni sembro ni cullo, però faig la festa.
I cadascú pot aprofundir més o menys en el sentit originari d'aquella festa.
Escoltat, no? Però sembra i cull, que
s'hi posi. No? I doncs, quan celebres el Nadal, doncs, el vius en un marc doncs, eclesial i en un marc d'uns textos i en un marc celebratiu. Però, vaja, això no exclou que es pugui ser viscut d'altres maneres i fins i tot celebrat d'altres maneres, no? I això jo crec que és una riquesa i que no hem de perdre.
Senyor Torralba i senyor Villatoro, com que els volia preguntar si els ha agradat exposar aquestes reflexions en el llibre Amb Déu o sense, però suposo que em contestaran que sí, que els agradava l'experiència.
Sí, perquè a més, sí, perquè no hi ha hagut, ho dèiem a la presentació, és a dir, no hi ha hagut mirada condescendent. Que això fareix molt, quan el creient va amb la possessió de la veritat i llavors l'altre se'l mira per sobre de l'espatlla i diu, bueno, pobre desgraciat, encara ha de fer el canvi, no? Però també hi ha la contrària, no? Que l'agnòstic mira el creient i diu, bueno, pobre, és esclau d'uns mites, no se n'ha pogut alliberar, està encadenat doncs, a una sèrie d'alienacions. No hi ha hagut mirada condescendent. És a dir, hem respectat amb honestedat que són opcions legítimes, que són opcions nobles, que són opcions raonables, i a partir d'aquesta equitat, diguem-ne, d'interlocutors, ens hem posat a parlar. Que això a vegades no hi és, eh? Hi ha una mirada de superioritat, arrogant, que l'altre el fareix i se sent com perdonat, no?
Jo crec que hi ha hagut un altre element, aquest claríssim, eh? I el comparteixo, però hi ha un altre element que ho ha fet agradable, que és que és una temàtica que coincideix amb la vida. Amb la vida sencera, no? És a dir, quan tu escrius, molt sovint, tot allò que et passa, les pel·lícules que veus, els viatges que fas, tens ganes d'abocar-ho en el que escrius. Si haguéssim fet un llibre absolutament erudit o tècnic, dius, no, ostres, el viatge aquest no m'hi cap. Però hem fet un llibre en el que la vida hi anava acabant. I això té un avantatge i un inconvenient, que és que la vida continua i les cartes no. I, per tant, hi hauria... Continua havent coses... Ara ho posaríem una guerra al francès, que això, perquè això té a veure amb el que estem parlant, té a veure amb el que hem parlat, perquè del que hem parlat, en el fons, és de tot. És de tot. Sí, i és de la vida, tot és bastant.
Això passa sempre, quan sortim d'aquesta entrevista també pensarem, ai, podia haver dit alguna cosa més o alguna menys. Bé, per acabar ja, i tot agraint la seva dedicació avui aquí a Ràdio Estel, una mica doncs, recollint una part de l'esperit d'aquest llibre Amb Déu o Sense, els volia demanar a veure si poden fer l'exercici memorístic de pensar en alguna idea o alguna frase que tant el senyor Villatoro com el senyor Torralba hagin exposat en el llibre i vulguin treure aquí com una especialment important. No farem conclusions a l'estil d'una tesi, però sí potser una mica d'idea central, tant del que ha dit el senyor Torralba per una banda com el que ha dit el senyor Villatoro en el llibre.
Mira, jo subratllo d'en Vicenç quan reconeix aquest caràcter que tenen les religions de consolar en situacions límit, en situacions de mort, de malaltia, de fracàs, aquest potencial que tenen, no? I a mi això em plau sentir una persona agnòstica, no? Jo ho reconec, això, com a valuós del que entre els seus textos he pogut llegir.
I senyor Villatoro, del senyor Torralba?
Sí, aquesta actitud, que jo crec que no ha estat la que ha marcat la història de les religions, diguem-ne això, de que hi ha un espai de convivència en la diversitat. Jo crec que això el Francesc ho dibuixa d'una manera clara, no? És a dir, la religió no aspira a construir un sistema, per dir-ho així, d'ordenació de la col·lectivitat. I vol dir la seva, eh? Però no aspira a dictar-la. Ostres, és molt... això tranquil·litza molt, eh? Diguem-ne. Home, dius, si anem així, sí que... Si anem així, anirem bé.
Molt bé, doncs moltes gràcies, Vicenç Villatoro i Francesc Torralba, per haver-nos acompanyat en aquesta estona. Vaja, els desitjo que vagin molt bé les seves obligacions, com sempre. Vicenç Villatoro actualment com a director de l'Institut Ramon Llull i suposo que continua també treballant, escrivint coses, el que el temps li permeti, no?
Naturalment, això es fa sempre.
I Francesc Torralba, sobretot amb la docència, però també amb els llibres, molta feina, no? M'imagino a la filosofia, a la teologia.
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do.
Doncs molts ànims, una abraçada i fins una altra. Bon dia.
Molt bé.
Ràdio Estel.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una veu propera sobre la realitat.
Hola, molt bon dia. El president de la Generalitat, Artur Mas, diu que no descarta convocar eleccions anticipades si el govern espanyol intervé la Generalitat. En una entrevista a TV3, Mas també ha afirmat que no desitja aquesta situació, però reconeix que estem en un moment francament delicat. També avança que si el govern espanyol no paga els deutes, votaran en contra dels pressupostos. La Unió Europea es pronunciarà a través de l'Eurostat avui sobre el desviament fiscal d'Espanya el 2011. Segons el govern espanyol, el dèficit va arribar al 8,5% a finals de l'any passat, davant del 6% que s'havia previst. Un tribunal popular jutja des d'avui el crim de Santaló. Comença a l'Audiència de Barcelona el judici per 5 acusats pel suposat assassinat per encàrrec de l'exdirector del Centre de Convencions Internacionals de Barcelona, Félix Martínez Torriño, el 9 de febrer del 2009. I en esports, el Barça s'entrena aquesta tarda per preparar el decisiu partit de demà de Champions contra el Chelsea al Camp Nou a l'anada de les semifinals. Els anglesos van guanyar 1-0. Fins aquí les notícies. Tornem amb més informació a les 11.
Quan són 2:15, us recordem que dintre de les activitats que promou Ràdio Estel avui, Diada de Sant Jordi, estem permanentment connectats amb les 24 hores de lectura continuada de la novel·la de Joan Sales, Incerta Glòria, una activitat que es pot seguir per internet. Amics oients, us aclarim que podeu entrar a la web radioestel.cat, www.radioestel.cat, i allà buscar 100 anys Joan Sales. El centenari de Joan Sales ens serveix de motiu per donar a conèixer aquesta interessant activitat, la lectura continuada de l'obra Incerta Glòria de Joan Sales, 100 anys Joan Sales, dintre del web radioestel.cat. Allà teniu l'enllaç amb la connexió en directe amb l'Institut d'Estudis Humanístics Miquel Coll i a l'entorn on es fa aquesta activitat. Ara donem pas al nostre director de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana, Jaume Aymar, que dintre de la seva secció, del seu espai Avui és Festa, ens parla de la Diada de Sant Jordi.
Avui és Festa, un comentari d'actualitat a càrrec de mossèn Jaume Aymar, director de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana.
Bon dia, amics. Avui és Festa i avui és Sant Jordi, una de les diades més populars i festives de Catalunya. Recordo el cas d'una senyora gran a qui un dia li van dir: «Miri, li presento a...» i ella va respondre educadament: «No, si us plau, no em presenti ningú més». Volia dir que ja coneixia prou gent i potser per la seva edat es veia incapaç de començar i de mantenir noves relacions. De fet, d'amics de debò a la vida en tenim pocs i aquestes amistats s'han de cultivar. I això demana temps. Els llibres són com aquests vells amics. Entre tots els nostres llibres n'hi ha alguns degastats, que són, diríem, els nostres llibres de capçalera. Ens agrada llegir-los i rellegir-los, encara que sapiguem el final. Els llibres que hem llegit formen part de la nostra manera de ser, de veure i de viure el món. Tots som, d'alguna manera, els llibres que hem llegit. Això no vol dir pas que avui de Sant Jordi no comprem un llibre nou, però, si us plau, triem bé allò que comprem, sigui per nosaltres, sigui per les persones que estimem. Els llibres, com les roses, tenen el seu encís i el seu perfum. Que tingueu una bona festa de Sant Jordi.
Ràdio Estel. Els concursos de Ràdio Estel. Escolta'ns, participa i guanya. Aquesta setmana sortegem dues entrades dobles per l'òpera Romeo en Juliet, de Charles Gounod, al Teatre Corcel de Manresa. Entra a www.radioestel.cat, clica al banner del concurs i inscriu-t'hi. Tu pots ser un dels guanyadors dels concursos de Ràdio Estel. Viatja amb el club Més Amics i deixa la rutina ben lluny. Destins fantàstics pel 2012. Del 2 al 12 de juliol, Armènia. Del 20 al 29 d'agost, Mesopotàmia. De l'1 al 9 de novembre, Ceilan. I els peregrinatges. Del 21 al 28 de maig, del 17 al 24 d'agost i del 30 de novembre al 7 de desembre, Terra Santa. 93-409-2770. El club Més Amics, volem amics com tu. Truca'ns. 93-409-2770. El primer cafè de Ràdio Estel. Una finestra oberta.
En aquesta Diada de Sant Jordi, l'especial del primer cafè de Ràdio Estel, amb una hora més de durada, té com a protagonistes també els escriptors dels llibres i també persones que avui s'assumen a la festa, en molts casos signant els exemplars dels seus últims treballs. Volem parlar breument durant diversos escriptors. Comencem amb Jaume Barberà, periodista, mestre, que ha cursat estudis de sociologia, psicologia i economia i acaba de publicar el llibre Singulars, escoltar per aprendre. És el recull de les entrevistes més destacades del programa de televisió de Catalunya Singulars, per entendre millor el món que ens envolta. Senyor Jaume Barberà, molt bon dia.
Hola, bon dia.
I bona festa de Sant Jordi.
I gràcies, igualment.
Com definiria vostè el llibre on es recullen aquestes entrevistes destacades del programa Singulars?
Com ho definiria?
Sí.
Mira, posem un exemple pràctic. Doncs,
endavant.
Ara que tu, per viatjar en aquesta vida, necessites navegador. I més ara. Doncs el llibre Singulars és un navegador. Uh-huh. És un navegador per saber coses importants, molt importants, necessàries, de ciència, de salut, d'alimentació, d'economia, qüestions socials. És un navegador, és necessari, t'ho dic sincerament.
El programa Singulars ha volgut, d'alguna manera, assumir com a pròpies algunes especialitzacions especialment importants, com les que vostè acaba de comentar, no? L'economia, la salut, el medi ambient, qüestions que sensibilitzen molt la gent i sobre les quals calen les opinions dels experts.
Sí. Mira, un programa on opines? Opina seleccionant. I nosaltres opinem, sí, seleccionem la gent que per nosaltres ens sembla que és la gent que més pot aportar en el benestar col·lectiu. I per tant, en el programa hi trobarem les persones que en allò que diuen, des de la seva autoritat científica, ens sorprèn. Però al mateix temps tampoc oblidem que és una televisió pública. Per tant, hem d'oferir altres punts de vista, i és el que fem.
En aquest llibre surten personatges com Hans Küng, també en aquest cas parlant de teologia, o Álvaro Pascual Leone.
Teresa Forcada.
Teresa Forcada, seguint amb la temàtica religiosa i també social de molts personatges. Santiago Niño Becerra, podríem seguir dient alguns noms de persones que surten responent per escrit diferents preguntes i donant testimoni de la seva participació en aquest programa Singulars, que va començar l'any 2009, i una mica hi ha la sensació que és un programa que ha connectat molt, no?, amb bona part de la societat catalana. Vostè ho veu així, també?
Sí, a veure, jo t'he de ser sincer. Ens ha sorprès molt, no només a nosaltres, la gent que ho fa, sinó la pròpia direcció de TV3, no? Pensa que és un programa que exigeix del telespectador que s'assegui a casa seva, en el sofà, i que escolti, i no pot fer una altra cosa, només veure el programa i escoltar. Escolta, és molt important, i diu molt del nostre país, que cada setmana, pel cap baix, hi hagi unes 150.000 persones dedicades a escoltar. De veritat, diu molt d'un país que hi hagi tantes persones disposades a escoltar. Jo n'estic molt orgullós, com a ciutadà d'aquest país, de saber que hi ha conciutadans que estan disposats a escoltar i aprendre, t'ho dic sincerament.
Singulars, escoltar per aprendre, una gran aula magna de Catalunya per saber moltes coses, és el que vol ser i està sent aquest programa Singulars. Recomanem aquest llibre, editat per Carta Blanca Viena Edicions, Singulars, escoltar per... Suposo que el llibre Singulars, escoltar per aprendre, senyor Jaume Barberà, el signarà en algun lloc avui.
Sí, mira, ara vaig a la llibreria Libri. Aquí hi ha una parada que tenen a la Rambla i ara signarem, i de veritat no et puc dir tots els llocs on te signaré avui perquè
són molts.
Em porten com si fos un estel.
molt bé.
Com Ràdio Estel, vaja.
Sí, doncs gràcies. Senyor Jaume Barberà, una abraçada, bona diada de Sant Jordi i felicitat
gràcies
per aquest llibre i pel programa de televisió de Catalunya Singulars. Que vagi bé.
Sí, gràcies a vosaltres. Adéu.
Ràdio Estel. No entenc res. Un punt de trobada per aclarir entre tots per què passen certes coses.
No ens hem oblidat de la nostra secció habitual dels dilluns, tot i que avui més tard del que és costum. No entenc res. Aquesta setmana plantegem que no entenem per què moltes vegades, com més son tenim, més ens costa dormir. Miquel Murga, bon dia.
Hola, bon dia, bona diada de Sant Jordi.
Després intentarem parlar amb Eduard Estivill, que acaba de publicar el llibre A Dormir.
Per tant... Home, gairebé anirà molt lligat, això, Ens podria donar algunes respostes del que ens preguntarem avui, del que ens plantegem en l'espai d'aquesta setmana. Perquè d'això de no poder dormir, per desgràcia, n'hem sentit parlar molt, a molta gent, que ho passa molt malament, que els costa dormir, pateixen per allò que es diu, o s'ha acabat dient, insomni, bàsicament, i que trastorna la vida dels que ho pateixen i la vida dels de l'entorn dels que ho pateixen, perquè acaben patint-ho també aquells que viuen al costat de la gent que no pot dormir a les nits, i que és una cosa horrorosa, si m'ho permets dir així. Quantes vegades no hem sentit els casos, fins i tot que ho hem patit personalment, de gent que diu, escolta, no m'aguantava, estava destrossat, me'n vaig anar al llit i va ser estirar-me i desvetllar-me. I això és un exemple del que pot passar quan a una persona li passa això. És clar que puntualment pot ser una anècdota, però aquella gent que li passa sempre, o per hàbit no poder dormir, mai millor dit, passen per un mal son impressionant. Intueixo, de fet alguna vegada n'he sentit parlar alguna cosa, que hi pot haver molts motius pels quals això passa, però aquesta setmana intentarem no tant descobrir els motius pels quals passa, sinó què podem fer quan ens passa, si tenim alguna solució a aplicar quan no podem dormir. A més, en això de no poder dormir, pel que sembla, no només, com deia, ho passen malament els que estan patint en primera persona. Home, tu imagina't que et toca dormir al llit al costat d'una persona que està tota la nit donant voltes, aixecant-se, tornant, posant-se a llegir, posant la tele perquè no pot dormir. Home, pot ser fins i tot un principi de conflicte de parella, fins i tot, No seria, en coneixeríem molts casos que això passa,
Sí, i tant.
Per tant, m'ha semblat que era interessant que aquesta setmana em posi a investigar què podem fer quan això ens passa, quan tenim son o estem cansats, però que no podem dormir. I, per tant, ens hi posarem.
Intentarem treure en l'aigua clara divendres, com sempre, a partir d'uns minuts després de les 9 del matí.
Per cert, una cosa, que és que no em toca fer aquí, en aquest espai, però és que m'ha semblat interessant que aclareixi una cosa pel que fa al concepte son, perquè m'he trobat que hi ha molta gent que en diu el son en masculí, hi ha molta gent que en diu la son, ho aplica al femení, no? La son. Diríem que són dues opcions correctes les dues, però depenent del que vulguem dir. És a dir, el son en masculí seria l'estat fisiològic que exercim mentre dormim, és a dir, el període de descans, això és el son. En canvi, la son en femení són les ganes de dormir.
És la sensació.
Exacte, és allò que tenim quan volem anar al llit a descansar. Per tant, podríem dir, posant un exemple, que tenim molta son en femení, ens anem al llit i acabem immersos al més profund dels sons en masculí.
Ho tindré en compte a l'hora de preguntar al doctor Estivill, perquè els trastorns del son...
Efectivament.
La son...
Som que és una cosa, ho dic perquè fins i tot a mi s'ha plantejat alguna vegada el dubte, no?
I després hi ha el somni, que a vegades també pot haver-hi gent que ho confongui, el somni és, diguéssim, el que somiem.
Efectivament. Per tant, si et sembla, em poso a treballar en diverses opcions per aportar divendres totes les respostes de què podem fer sobre aquest tema quan no podem dormir. I tenim pregunta del Facebook, com sempre.
Sí, la pregunta és, què fas quan no hi ha manera de dormir? Per exemple, tant si estàs cansat com si no? Què fas quan no hi ha manera de dormir? Tres respostes possibles, Miquel.
La primera opció que us proposem al Facebook, perquè la voteu i poseu la creueta, és primera opció, em llevo i em poso a llegir o a mirar la tele. Serien dos exemples, segurament hi ha més coses a fer, però...
Em llevo, en qualsevol cas,
llevo, efectivament. La segona opció seria, em medico, prenc somnífers. I la tercera, prenc paciència i espero, perquè al final sempre acabo caient.
Això de prenc paciència és sense moure's de
llit. Sense moure's de llit, anar esperant i és veritat que al final sempre acabes caient, tot i que costi molt.
facebook.com/elprimercafederadioestel, aquí trobareu la pregunta durant la setmana perquè us animeu a respondre. Gràcies, Miquel, fins divendres.
Fins divendres, que vagi bé.
Ràdio Estel. En aquests moments s'està celebrant a l'Institut d'Estudis Humanístics Miquel Coll i a l'entorn la marató de 25 hores de lectura de la novel·la Incerta Glòria, de Joan Sales, amb la participació de personalitats polítiques i ciutadanes. Si ho vols seguir en directe, connecta't a radioestel.cat i segueix l'enllaç.
Centre Comercial Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
50 anys d'història, som els de tota la vida.
Al nostre supermercat podràs fer una compra ben ràpida en alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs i llar.
Obtindràs importants descomptes amb la targeta Sant Eloi.
I abans de marxar, podràs omplir el dipòsit de carburant del teu vehicle a la nostra benzinera.
Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, de Sant Julià de Lòria, Andorra.
Centre Comercial Sant Eloi, 50 anys creixent amb tu. Vine.
El primer cafè de Ràdio Estel, una finestra oberta al món.
Dintre de la nostra selecció de llibres n'hem trobat un sobre tècnica vocal. És el llibre Mi tècnica vocal paso a paso. L'ha escrit una experta en aquest instrument que pot servir per parlar i per cantar. Mi tècnica vocal paso a paso és una obra de Carmen Moreno, que és especialista en cant, professora de música i directora coral. Carmen Moreno, molt bon dia.
Hola, buenos días, Ignasi.
I bona diada de Sant Jordi.
Gràcies per estos minuts.
No, gràcies a vostè per haver-nos atès. No sé si està en plena festa de Sant Jordi pel carrer en aquests moments.
Sí, sí.
Bé, què proposa vostè al llibre Mi tècnica vocal paso a paso, que és un llibre que inclou paper i també un CD?
Sí, exacto. Yo lo que he hecho es hacer una explicación paso a paso, punto por punto, sobre cómo se respira, cómo se deja caer la mandíbula y luego cómo se manejan las comisuras de los labios y los labios. Uh-huh. Y luego la aplicación de los ejercicios de vocalización a la técnica vocal, que es lo mismo. Y todo esto lo apoyé con unas imágenes en tres dimensiones que anexo en un DVD que está incorporado en el libro. Uh-huh. De tal manera que cualquier persona que sea un cantante profesional que necesite profundizar en los conocimientos o sea un estudiante de canto o un maestro de canto, se puedan auxiliar. Además, uh-huh, anexé cómo estudiar una obra musical, cómo corregir ciertos fallos, ejercicios, cuatro ejercicios de vocalización para orientar, y por allí va.
Uh-huh. Per tant, és un llibre pràctic per a aquelles persones, sobretot que es dediquin al cant, o també podria servir per a oradors, conferenciants o professors.
También, exactamente, y para el canto coral. ¿Cómo uh-huh trabajar en los dos sentidos? ¿Cómo orientar la enseñanza en el canto coral de tal manera que cuando el integrante del coro abandone el coro por motivación a continuar el estudio del canto, entonces no encuentre diferencias, sino sencillamente sea una intensificación de la información. No tenga que traumas vocales, ni enseñanzas, ni conocimientos extraños que tenga que olvidar, sino sencillamente una continuidad de su formación.
Hem connectat amb Carmen Moreno, que és directora coral i també cantant,
soprano
d'òpera i d'altres gèneres, no? També. Ella és filla de Venezuela, però ja porta molts anys a Catalunya, oi? Per això ens entén també el català.
Sí, perfectament.
Molt bé.
El que passa és que parlo malament.
No, el parla bé, però bé, de vegades costa animar-se, no, això? En un dia com el de Sant Jordi, segur que trobarà molta gent parlant català, potser es pot animar, no?, a mantenir alguna conversa i llançar-se.
I tant.
Moltes gràcies a Carmen Moreno per haver-nos presentat avui el llibre Mi tècnica vocal paso a paso, una mica tot el que és des de la posició dels llavis per posar-se a cantar o a parlar, fins al treball que s'ha de fer, no?, des del diafragma, és a dir, des de la panxa fins a dalt, passant pel coll sense
sí
forçar-lo, i moltes altres maneres de conrear la nostra veu, que també la veu queda més protegida amb aquestes tècniques. Que vagi
exacto
molt bé la diada de Sant Jordi. Una abraçada.
Gràcies.
Adéu-siau.
Igualmente. Adéu-siau.
bé, hem intentat connectar amb Eduard Estivill, autor del llibre A dormir, un llibre sobre el mètode Estivill per ensenyar a dormir als nens. Els coneixements científics del doctor Estivill, explicats de manera fàcil, han ajudat a dormir milers de nens i nenes arreu del món. Queden actualitzats en aquest llibre aquests coneixements amb l'objectiu d'oferir a tots els pares i mares, així com també als educadors, l'oportunitat d'aconseguir que els nens i nenes dormin adequadament des del primer dia de vida. Aquest llibre del doctor Estivill s'ha publicat a Plaça i Genés a partir de la idea de fons, en el sentit que un terç dels nens presenten problemes del son. A banda d'aquest llibre d'Eduard Estivill, també us anunciem que els reptes de la nova evangelització i les diverses iniciatives que s'enduen a terme a Barcelona són els eixos centrals de La Sagrada Família, un diàleg entre fe i cultura, el nou llibre del cardenal Lluís Martínez Sistac, arcabisbe de Barcelona, que apareix avui amb motiu de la Diada de Sant Jordi. L'obra presenta la Basílica de la Sagrada Família com el paradigma de la nova evangelització, la qual cosa la converteix en una icona per a l'Església del segle XXI. Compta amb un prefaci del cardenal Tarcisio Bertone, secretari d'Estat del Vaticà, i està prologada pel cardenal Gianfranco Ravasi i té un epíleg de l'arcabisbe Rino Fisichella. La Sagrada Família, un diàleg entre fe i cultura, està editat en català i en castellà i es podrà trobar des d'avui, com dèiem, a totes les llibreries, aquesta obra sobre la gran joia d'Antoni Gaudí. Ens acomiadem en aquest especial Sant Jordi. Felicitats als Jordis, a les Jordines, a tots els catalans que celebreu aquesta diada. Hem estat amb vosaltres, la Sara Cruz, el Ramon Castelló, el David García, la Mercè Raga, el Xavi Aguilar, el Toni Huguet, i qui us ha parlat, l'Ignasi Miranda. Que acabeu de passar un bon dia. Adéu-siau.